J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir.
Quan passegeu per les ciutats i pobles, us heu fixat mai quina representació es fa de la dona? Costa molt trobar estàtues que commemorin la feina o alguna proesa feta per les dones. La majoria són senyores anònimes, nimfes, gràcils, princeses que es podrien intercanviar unes per les altres, santes, verges, moltes sense personalitat definida. Això vol dir que no es reconeix la tasca que fan les dones o que ningú vol que la recordem? Ara fa poc va sortir als diaris una notícia molt reveladora. Per primera vegada a la història del Central Park de Nova York hi haurà una estàtua commemorant la història d'unes dones reals. Fins ara les úniques estàtues femenines que hi havia eren personatges de ficció. Per això avui volem reflexionar sobre la representació urbana de la dona. Pot semblar una nimiesa, però no ho és. És el model que s'empassen les dones i els homes del futur. Per reflexionar sobre tot això, ho fem amb Laura Mercader, professora d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i directora del Centre d'Art de Recerca de Dones d'UODA de la Universitat. Benvinguda, Laura.
Gràcies, Montse. És un plaer participar del teu programa i és un plaer que hagis comptat amb mi per poder parlar de la presència de les dones a l'espai públic, però una presència de les dones no només en les dones de pedra, sinó de les dones reals, que també de les escultures.
El que dèiem, les ciutats estan poblades, Laura, d'estàtues femenines d'un imaginari que ha creat, podríem dir, l'heteropatriarcat. Quin és el resultat?
De les dones a l'espai públic, en realitat, està vinculada també amb la noció de que la cultura masculina ha creat sobre les dones. Per tant, són deesses originàriament, en la cultura, també en la cultura, en la representació dels homes i les dones de la mitologia. Des de nimfes, sirenes, totes les dones vinculades a la mitologia. Quan apareixen les primeres dones reals, diguem-ne, seran les emperadrius vinculades a les monarquies i als imperis.
Podríem dir que de totes aquestes de les que em parlaves, gairebé sempre ens costa veure estàtues femenines que no estiguin nues. Per què? D'on surt aquest imaginari?
De l'escultura d'un cos femení nu és una invenció de Praxíteles del segle IV abans de Crist, de la Grècia clàssica. Ara bé, prèviament hi havia les representacions de les estàtues de femenines i masculines dels Kouroi i de les Kurai que anaven vestides. I aquestes eren les verges dels temples les vestals als temples de Roma. Les panatenees, que eren les guardianes dels temples i les sacerdotesses que guardaven els temples.
Diríem que, d'alguna manera, la invenció de la dona nua al carrer, com deies, ve de Praxíteles, però per què és tan decisiu el criteri d'aquest senyor?
És una invenció del segle IV abans de Crist. I no és una casualitat que sigui el segle IV abans de Crist, que és l'època d'afiançament de les polítiques patriarcals, sobretot a través de la filosofia aristotèlica. Hi ha un estudi d'una historiadora nord-americana feminista que explica precisament que Praxíteles inventa el que es coneix com el cos de l'arenus púdica, és a dir, l'arenus que es tapa el pubis, que és aquesta primera representació del cos femení nu en l'espai públic. I aquesta historiadora nord-americana el que explica precisament és que un cos que es tapa, a diferència del cos masculí nu, que és un cos règic, que és un cos que es mostra, el cos que es tapa és un cos que és conscient, o sigui, que es tapa el pubis, que és conscient que pot ser vulnerat, que pot ser violat. I ens està precisament mostrant que les dones en l'espai públic podem ser, ja ho sabem moltes, violades o agredides.
Déu-n'hi-do, no sembla només una teoria el que explica aquesta teòrica nord-americana, la Nanette Salomon. La veritat és que impressiona, Laura.
Per exemple, el segle IV abans de Crist, quan aquest exemple que he posat de la Venus púdica, doncs és l'afiançament de la política patriarcal a través de la política d'Aristòtil, que és, diguem-ne, juntament amb la República de Plató, són els dos llibres de política claus, bàsics, fonamentals, que han fonamentat la política a Occident. I per això faig aquesta connexió i aquesta relació.
J'ai pas peur de l'orage, pas peur des fantômes et des monstres, pas peur d'une rage de temps, j'ai pas peur de la fin du monde.
Com deies, ja les ciutats antigues tenien estàtues commemoratives, però potser sí que hi ha un moment d'esplendor dels monuments commemoratius que el podem ubicar, diríem, a les ciutats italianes renaixentistes. I és una mica el model que ens ha arribat fins ara. Només tenim estàtues, si ho pensem, dels que han guanyat batalles, dels polítics, dels poderosos, i sempre són homes.
El model de la ciutat és el model de la política. Per tant, tal com es representen les dones en l'espai públic, és tal com les dones estan en l'imaginari i en el simbòlic de la filosofia, de la política, de l'avançament de la legislació. Per tant, aquesta és una relació que tampoc té a veure en què les dones accedeixin al vot, perquè també en l'espai, diguem-ne, de postdemocràtic del segle XX també hi ha, o sigui, segueix aquesta tradició.
I com és aquesta dona que representa les ciutats del segle XIX cap als nostres dies? Tu parles de dones objecte.
Per tant, les primeres dones objectes no estan en la publicitat, les primeres dones objectes estan en les obres d'art i també en les escultures públiques. I això no es pot desvincular. Dones objecte vol dir que, en aquest cas, no, en l'espai públic, les dones només serveixen com a espai de plaer per la mirada, però a més quina mirada, perquè també estan només pensades per la mirada masculina.
Moltes vegades la figura femenina serveix per representar idees com la saviesa, la fertilitat, amb aquestes deesses, i justament en aquest sentit no representen a cap dona concreta, sinó que bàsicament es converteixen en una idea, o encara pitjor, en aquesta dona que no existeix.
No? Per exemple, no sé, la saviesa, l'agricultura, que siguin idees, que són idees molt importants, o sigui, que són pràctiques molt importants, com l'agricultura o la saviesa que té de genealogia femenina, és molt important, però ens podríem pensar, precisament, que si se'ns fa un moment a la saviesa, podem pensar ingenuament que la saviesa, la cultura occidental, l'ha atribuït o l'ha vinculat a les dones. Doncs ja sabem que no? Que la saviesa és una deessa que s'ensenya a la universitat i que les dones hi han pogut accedir aquests darrers segles, no?
Donne-moi ton cœur, donne-moi le reste.
I encara que som idees, és molt important que aquesta representació dels ideals no dugui roba, oi? No és curiós?
S'ha institucionalitzat visualment en l'espai públic, que ho tenim tan interioritzat que no pensem, fins i tot fem la diferència entre dones nues i dones despullades. El nu és una cosa, l'estar despullada és una altra. A les platges ens despullem. No, a les platges nudistes ens despullem. A l'espai públic, amb material de pedra, anem nues. Tota aquesta és una invenció de la masculinitat occidental, que ha inventat aquesta diferència ens ha petrificat literalment, no només perquè ens ha constituït en les cultures nues, ens ha convertit en ideals, però en la pràctica, en la realitat, ja sabem com hem viscut les dones.
De fet, la primera escultura que es va erigir a una dona a la ciutat de Barcelona, per exemple, és la de Pepita Teixidor, que és una pintora, i l'escultura és de 1917. En aquest cas, i no és casualitat, no va ser pas un home el que va decidir que calia recordar-la.
És el cas de la Pepita Teixidor, que va morir relativament jove, i les seves amigues, el Pepita Teixidor, formava part d'una xarxa, de la primera xarxa, diguem-ne, organitzada, de feminista a l'entorn de la revista Feminal, que va fundar Carme Carr, i precisament va ser Carme Carr i Dolors Montsardà, l'escriptora, que van ajudar a recollir diners per fer aquest monument commemoratiu a la Pepita Teixidor.
Prou significatiu que fossin les amigues les que s'encarreguessin de fer-li un monument, així anem. I clar, ara parlàvem d'aquesta Pepita Teixidor, però les estàtues que abunden no són aquestes, sinó més aviat aquelles on les dones són models de joventut o són gairebé l'ornament d'una font, no? Ara estic pensant, per exemple, en la Dama del Paraigües. Deien que si l'escultor havia agafat com a model la seva neboda, però vaja, no importa que s'assembli a ningú ni que representi res. La seva imatge enmig de la ciutat el que vol és semblar un ideal de bellesa i en aquest ideal tant fa una dona com una altra. Són intercanviables, no ho sembla? Esteu escoltant Les dones i els dies i parlem amb la Laura Mercader, professora d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. I com dèiem, Laura, ja que fem un repàs mental a algunes de les escultures més icòniques de la ciutat, una altra cosa que succeeix habitualment és que homenatgem els personatges de ficció i no les autores d'aquells personatges. Estic pensant, per exemple, en la Colometa de la plaça del Diamant de Barcelona. Per què dediquem un monument a la Colometa i no a la Mercè Rodoreda?
És significatiu, no?, que hi hagi, sense tenir res en contra, de que s'homenatgi un personatge literari, i a més d'una novel·lista. Però penso que és significatiu que es commemori a la dona de ficció i no pas a la seva creadora, que és l'escriptora, no? En un espai de Barcelona, una plaça a Barcelona, que és la plaça del Diamant, que és on es titula el llibre, la novel·la, però a més, amb una imatge, o sigui, el monument a la Colometa no té res a veure amb el personatge de la Rodoreda, no?
Efectivament, ens tornem a trobar una imatge dulcificada d'una noieta que sembla molt més jove que el personatge i que també ens l'ensenya nua, travessada pels coloms. Moltes gràcies, Laura Mercader.
Gràcies a tu, Montse, ha estat un plaer.